11 del matí, 4 minuts, iniciem la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dijous i ho fem per parlar de salut i en concret del càncer de coll uterí o càncer de cèrvix. És el quart tipus de càncer més freqüent en dones. A l'estat espanyol es diagnostica a unes 2.000 dones cada any. Es tracta d'un tumor maligne que s'inicia a la part més baixa de l'úter. Mitjançant la Setmana Europea de la Prevenció del Càncer d'Úter, que té lloc precisament aquesta setmana, es vol conscienciar a totes les dones de la importància de prevenir aquesta malaltia. I per aprofundir en el tema, avui tenim amb nosaltres la Laura Balcells, que és ginecòloga a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Molt bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Dèiem que el càncer de cèrvix és el quart càncer més comú en dones i que es diagnostica a unes 2.000 dones a l'estat espanyol durant l'any i a més de 350 a Catalunya. Quines són les principals causes d'aquest tipus de càncer?
Bé, doncs, en realitat hauria de parlar bàsicament d'una, que és el virus del papiloma humà, que és responsable gairebé del 100% dels càncers de coll d'úter.
Doncs parlem precisament del virus del papiloma humà, ja que és precisament la principal causa d'aquest càncer. Què és i com es transmet?
Bé, el virus del papiloma és un virus, no? Diríem com el del Covid, que es transmet bàsicament a través de les relacions sexuals, principalment quan hi ha una penetració vaginal, però també en qualsevol altre tipus de relacions de contacte de la pell, de les mucoses, el sexe oral també.
N'hi ha de diferents tipus?
Sí, efectivament. També fent analogia amb el Covid, n'hi ha de molts tipus. En aquest cas no els anomenem amb lletres gregues, sinó que els anomenem amb números, el 6, l'11, el 16, el 18, el 31, el 45, n'hi ha molts.
Així no,
més de 200 tipus.
Així no es despista ningú, no? Queda clar i meridià que cadascú està numerat per identificar-ho bé. De totes les infeccions del virus del papiloma humà, podem dir que totes provoquen càncer d'úter o no?
No, ni de lluny. De fet, es calcula que fins al 80% de les persones sexualment actives en algun moment entren en contacte amb el virus. I el 80% no tenen un càncer de coll d'úter. Llavors, de fet, hi ha alguns tipus que directament no tenen cap mena de risc de fer càncer de coll d'úter, com serien el 6 i l'11. Aquests provoquen altres problemes, com les verrugues genitals o condilomes. Llavors, hi ha altres virus, altres tipus, que sí que tenen aquest potencial de generar un càncer de coll d'úter, però només una minoria de les infeccions donaran lloc a aquest problema. La gran majoria, el sistema immunitari és capaç d'eliminar el virus i no ens enterarem mai que l'hem tingut. Només un 10-15% de les dones aquest virus persisteix durant molts anys i és justament aquesta persistència en el temps la que marca el risc d'acabar tenint un càncer i llavors d'aquestes algunes faran unes lesions precursores que nosaltres som capaços de diagnosticar prèviament, abans de que es converteixin en un càncer, i de les que tenen aquestes lesions tampoc no totes acabaran fent un càncer. O sigui que només són una minoria i tenim eines per detectar les dones que tenen aquest risc augmentat de fer aquestes lesions.
I quan ens hauríem d'alertar? O sigui, quins són els indicatius que ens poden fer pensar doncs, que tenim algun problema, podem començar a tenir algun problema?
Bueno, el virus en la seva fase inicial és totalment silenciós. No dona cap mena de símptoma, ni de molèstia, ni d'alarma de ningú tipus. No? No és fins a fases ja avançades d'un càncer, és a dir, quan ja hem passat molts anys amb el virus i ja s'ha desenvolupat un càncer, que es poden començar a notar algunes coses, sí, com podrien ser sagnats irregulars, dolor a la part baixa del ventre, sagnat amb les relacions sexuals, dolor amb les relacions sexuals, inclús pues, ja en estats més avançats, pèrdua de pes, malestar general, etc. Però diguéssim que tot això són símptomes de malaltia avançada. En les primeres fases, les que podem detectar i actuar, no dona cap símptoma i ve aquí la importància d'anar al ginecòleg a fer les revisions i a fer les proves de detecció.
Parlem precisament de la prevenció de la possible infecció del virus del papiloma humà. Com es fa?
Bueno, per detectar precoçment el virus, tenim dos tipus de proves, no? La prova del virus del papiloma pròpiament, que és com una PCR. Faré moltes comparatives amb el Covid, perquè crec
però
que
està molt bé perquè així il·lustra.
Tenim tot recent i tots tenim bastant en el cap. Llavors, al igual que pel Covid, per detectar-lo, fèiem una PCR del nas, no? O de la faringe. Nosaltres podem fer una PCR del virus del papiloma a nivell del coll de l'úter, que és on ens interessa saber si hi està o no.
Uh-huh.
Vale? Aquest és un dels tipus de proves de detecció precoç que es fa a partir dels 30 anys. Vale? I en els programes de cribatge es fa cada 5 anys. És a dir, els 30, els 35, els 40... El cribatge comença als 25 anys, i no abans, perquè abans el risc de tenir algun problema relacionat amb el càncer de coll d'úter és extremadament baix. Per això no és necessari fer les proves abans. Entre els 25 i els 30 anys, la prova que hem de fer és una citologia, que no mira si està el virus o no, sinó va a mirar directament si ja hi ha algun tipus de lesions. Perquè entre els 25 i els 30 és molt freqüent que hi pugui haver el virus, perquè és precisament en persones més joves on hi ha més freqüència d'infecció, però la majoria d'aquestes infeccions es resolten espontàniament. Per tant, anem a buscar directament aquelles persones que ja tenen alguna petita lesió.
Mm-hmm. Es pot curar?
I tant que es pot curar.
Sí.
El virus, com dèiem, la gran majoria s'eliminarà sol. I si no, nosaltres el que fem és, quan detectem que hi ha alguna lesió, quan surten alterades les proves de cribatge, sempre ho hem de confirmar amb una prova una miqueta més específica, que és la colposcòpia, que va a mirar el coll de l'úter i agafar biòpsies per confirmar si realment hi ha una lesió o no. D'aquestes premalignes, eh? Encara estem parlant de que no hi ha cap càncer. Llavors, si confirmem que hi ha una d'aquestes lesions, el que fem és una petita intervenció, una petita cirurgia per treure només aquesta lesió. I amb això, en principi, resoldríem aquest problema.
Mm-hmm. Anem al tema de les vacunes. Podem dir que la vacuna és segura?
Sí, la vacuna del papiloma és una vacuna molt segura. De fet, els efectes adversos descrits són simplement reaccions locals a nivell del braç, dolor, una mica d'inflamació, però no dona efectes adversos greus i és una vacuna molt recomanable i molt important. De fet, ara es posa tant a nens com a nenes i pot reduir fins a un 90% les incidències de càncer de coll d'úter en l'edat adulta.
Se la pot administrar qualsevol dona de qualsevol edat?
Sí, qualsevol dona i qualsevol home i qualsevol persona. No està només limitada a les dones i no només als joves. El que passa és que és cert que és molt més efectiva en prevenir el càncer de coll d'úter i altres problemes com les berrugues, càncer de vulva, càncer de faringe, tot això que també estan provocats pel virus. I la vacuna, com que protegeix del virus, protegeix de totes aquestes coses. És molt més efectiva si la posem en edats joves abans de començar les relacions sexuals. Un cop iniciades, com que ja hi pot haver hagut un contacte amb el virus, pot existir ja el risc. Hi ha un benefici, perquè, com hem dit, hi ha molts tipus de virus i si jo m'he exposat només a un tipus i em poso la vacuna, estic protegida de tota la resta, de totes les exposicions futures que jo pugui tenir, però ja he corregut un risc. Llavors, quan abans la posem, és molt més efectiva.
Ja hem interpretat pel que ens explicava recentment que també els homes poden contraure aquest virus.
Sí, efectivament.
I per tant, sí. La vacuna també els hi serveix i diríem que, bueno, que estan que poden afectar també, es poden quedar afectats.
Sí, ja més, bueno, poden tenir càncer de penis, en homes que tenen sexe amb homes hi ha risc també de càncer anal. I també és recomanable que es posin la vacuna perquè d'aquesta manera al disminuir la càrrega total de virus del papiloma en la població, doncs també es protegeix a totes les persones, no?, que tenen relacions.
Doncs que quedi clar, que no estem parlant de dones només, sinó que parlem d'homes i dones. Segons hem vist del portal de la Generalitat de Catalunya, al nostre territori es diagnostiquen més de 350 casos anuals de càncer de coll uterí i es produeixen unes 90 morts per aquesta causa. Com es podria baixar aquestes xifres?
Bé, doncs una mica hem anat comentant aquestes mesures, no? La primera és la vacuna, és la prevenció primària més bàsica. Després és molt important el cribatge, és a dir, anar-nos a fer proves de detecció precoç per poder detectar el virus si és que hi és, i llavors tractar aquestes lesions. Si el detectem i no el tractem, tampoc no seria útil, no? Llavors hi ha altres mesures de prevenció que també estan en les mans de les persones, no? Com és, per prevenir la infecció del virus del papiloma, podem utilitzar el preservatiu o altres mètodes barrera en les relacions. D'aquesta manera també ens protegim abans d'arribar a tenir-lo. I també una altra mesura important seria el no fumar. El tabac fa que sigui més fàcil infectar-nos i també fa que un cop tenim el virus sigui molt més difícil d'eliminar, perquè baixa molt les defenses a nivell del coll de l'úter.
Doncs és important tenir en compte això. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, s'ha proposat eliminar aquest càncer mitjançant la vacunació, la detecció precoç i el tractament de les lesions. En quin període de temps creus que es podria haver erradicat?
Bé, bueno, una mica són els pilars que hem dit abans, no? L'OMS ha proposat que pel 2030 el 90% de les nenes estiguin vacunades, el 70% de les dones cribades i el 90% de les que tenen alguna lesió tractades, no? Si ens fixem en la primera xifra, a Espanya tenim una cobertura vacunada del 75% el 2023 i a Catalunya un 86%, o sigui, encara estem per sota, no?, d'aquest objectiu del 90% de vacunació, i a més en aquest últim any han baixat les cobertures, abans eren més altes, per tant, doncs hem de seguir insistint, no?, en la importància de totes aquestes mesures, tant de la vacunació com del cribatge. Llavors, en aquest sentit, és molt recomanable que si fa més de 5 anys que no ens hem fet cap prova o no ens l'hem fet mai, que acudim a l'estil, a la llevadora, al ginecòleg, a fer-nos una prova de cribatge, la que toqui per edat.
Actualment, quin és el tractament per al càncer de coll uterí?
Bé, si totes les coses que hem mencionat fins ara han fallat i finalment ens trobem amb un càncer, no?, com passa, doncs el tractament depèn una miqueta en quin estadi es diagnostiqui. En estadis més inicials es fa inicialment una cirurgia, bastant molt radical, molt més invasiva, des del veu, que la petita cirurgia que fem per treure les lesions precursores, on es treu tot el càncer, ovaris, úter, ganglis, etc. I en estadis més avançats, on aquesta cirurgia ja no és possible, es fa quimioteràpia, radioteràpia.
Molt bé, doncs avui hem volgut aprofundir una mica més amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció del Càncer d'Úter i ho hem fet amb la Laura Balcells, que és ginecòloga a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Li agraïm moltíssim, doctora, que vagi molt bé al matí.
Moltes gràcies a vosaltres, bon matí.
Bon dia.